Benvinguts a l'Internauta.
Aquesta setmana Vicent Partal entrevista a Xavier Gatius, director general del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, l'organisme encarregat de la seguretat de la Generalitat a través de la xarxa. A les notícies destacades de la setmana us parlarem de l'augment del sistema de seguretat al xat de Facebook, dels escàners d'iris que l'FBI està fent als presos nord-americans i de l'arribada a casa nostra de la companyia Freedom Pop, una operadora de mòbil que presumeix de ser de franc. Amb tot això farem l'Internauta de la setmana del 16 de juliol de 2016.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Aquesta setmana hi ha hagut una notícia que crida l'atenció de molta gent, que és aquest atac informàtic que han patit moltes empreses andorranes a mans d'un grup de hackers relacionat amb el govern de Txetxènia. En fi, una història bastant peculiar, però que posa de relleu en una part del nostre país la importància de la seguretat informàtica, de la seguretat de les comunicacions i d'internet com una amenaça en un món globalitzat, també en el qual, doncs, de sobte n'hi ha uns txetxens que li poden declarar la guerra cibernètica a Andorra, que no em negaran que és un titular francament atractiu, però preocupant, lògicament preocupant, perquè les conseqüències del que està passant allà al Principat d'Andorra són serioses. Per parlar-ne d'això, hem pensat que no hi havia ningú millor que en Xavier Gatius, que és el director general del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, el CSICAT. CSICAT.cat és l'adreça on trobaran tot el que ells fan. Xavier, benvingut.
Moltes gràcies, un plaer.
No sé si has seguit la polèmica aquesta del que ha passat a Andorra, però segurament és un bon exemple dels perills que la gent no som massa conscients de que circulen i que tenim a tocar, no?
Sí, bé, és un cas més que posa en evidència, doncs, que en l'àmbit de la ciberseguretat i en l'àmbit, doncs, d'internet i d'aquesta societat digital que tots hi formem part, doncs, aquestes amenaces i aquestes, a vegades, afectacions poden vindre del costat de casa o de l'altra punta del món, i que no per això, diguéssim, són aspectes que hem de tenir en compte, hem de tenir ben presents, sobretot perquè, doncs, en alguns àmbits encara ens agafa això en un moment allò primerenc, i que hem de, doncs, adoptar i assumir, doncs, una posició, doncs, conscient del repte, i alhora, doncs, aportant un aspecte que jo crec que darrerament s'ha anat millorant d'una manera important, que és el valor de la seguretat en la informació, que cada vegada més, doncs, les pròpies societats estan donant-li un valor i un significat, doncs, més apropiat.
Mm. Per a aquells que no sàpiguen on hagin estat al corrent, un grup de hackers txetxens, en teoria relacionats amb el president d'aquella república caucàsica, van atacar servidors d'Andorra, van fer caure internet a 1.500 empreses, em sembla, i els demanaven, ara els han enviat unes cartes demanant un pagament en bitcoins, que moltes empreses no tenen ni idea del que és això, ràpid, i si no els atacarien les webs i els deixarien tombats, que m'imagino que és una cosa que deu existir un CSICAT a Andorra, segur, i deu estar francament preocupat en aquest moment.
Suposo que deuen estar, doncs, francament ocupats i preocupats per aquesta situació, per aquest context. Aquesta és una praxis que, en forma d'una amenaça després d'un atac, o en forma de les diferents campanyes de programari maliciós que, doncs, a casa nostra, doncs, han tingut un impacte important. Recordem l'última que va haver-hi, doncs, fent-se passar per l'empresa Endesa, llançant tot un seguit de factures de l'últim mes, molt ben elaborat, molt ben treballat, com d'alguna manera molta gent, doncs, va caure el parany de fer clic en aquest correu, que lògicament no era de la companyia, i infectar-se amb un programari que el que feia era xifrar tota la informació, i com bé deies, a continuació sortia un missatge que deia: si vols recuperar la teva informació, paga amb bitcoins, un valor, no sé si en 100 o 120 bitcoins, perquè pugui enviar-te, doncs, una clau, diguéssim, per recuperar aquestes dades. cosa que habitualment ni que accedeixis a aquests pagaments, la probabilitat de que això succeeixi és pràcticament nul·la, però és una pràctica, aquesta extorsió digital en aquests àmbits, doncs cada vegada doncs, està tenint doncs, un grau d'afectació major.
A la gent que simplement us fa servir l'ordinador i internet, li deu sonar una mica pel·lícula tot això, no? Suposa que vosaltres allà al CSICAT deveu veure-les de tots els colors i deveu tindre idea de què està passant per darrere, això que no es veu, no? Però n'hi ha molt de moviment en tot aquest terreny.
Sí, és evident, hi ha molt moviment. Nosaltres tenim una certa bicefàlia de la nostra funció. Nosaltres, d'una banda, com a centre de seguretat, som els responsables de la seguretat de l'àmbit de tota l'administració de la Generalitat i tot el govern, i per tant, ja en aquest aspecte, ja déu-n'hi-do doncs, l'activitat que veiem i que copsem. D'altra banda, el CSICAT és un CERT a nivell internacional, està interconnectat amb una xarxa de CERTs de tot el món,
un CERT
és un centre de resposta d'incidents, hi ha un organisme a nivell internacional doncs, que coordina tots aquests centres d'arreu del món perquè quan hi ha un incident de seguretat ens intercanviem informacions d'aquestes amenaces i d'aquests incidents, sobretot per donar una resposta i prevenir doncs, que en altres països hi hagi un efecte contagi d'aquest atac o d'aquesta afectació. Llavors, això ens dona una visió global també de quina afectació més enllà de l'àmbit de la Generalitat, doncs, està succeint doncs, a casa nostra i per extensió doncs, al món.
I d'alguna manera es pot dir que també vigileu per la seguretat del país sencer? D'alguna forma?
El concepte, nosaltres el que intentem és, més que vigilar a nivell, nosaltres vigilem en l'àmbit de la seguretat de la Generalitat, en l'àmbit del país el que intentem és copsar quina és la preocupació en cada moment, és a dir, què és el que mitjançant el que ens puguin informar doncs, propis afectats o mitjançant el que ens puguin notificar altres centres de seguretat, podem concloure què està succeint a casa nostra, quines campanyes estan actives, com estan afectant, de quina manera o quin, tècnicament es denomina el concepte, quin vector d'atac utilitzen, i això és el que intentem analitzar perquè a partir d'aquí traslladem en forma de consells, recomanacions, informació de tot tipus perquè la gent pugui, entitats particulars, entitats jurídiques, puguin adoptar aquests consells si ho consideren oportú.
Ara faré una pregunta molt estúpida, però segurament és... cada dia n'hi ha atacs. Jo m'imagino que vosaltres teniu una espècie de allò tipus sala de la NASA, amb vinga pantalles allà mirant. La sensació de que estem sota constant atac tothom és certa o són coses molt esporàdiques que passen molt de tant en tant?
Cada dia hi ha, nosaltres en un àmbit particular, que no és un àmbit de tot un país, sinó que és l'àmbit d'una administració i d'una institució a casa nostra, doncs estem parlant de que cada dia hi ha milers d'atacs.
Milers
d'atacs. Estem parlant de que al mes, un mes de promig, pots tenir un volum d'uns 6 milions d'atacs, aproximadament, mensuals.
A veure, espera que ho entenga. La Generalitat rep 6 milions d'atacs al mes?
Al mes, correcte. De promig, Això no és una ciència certa, no és un element que va variant i que no va variant. Lògicament, hi ha tot un seguit de mecanismes i d'eines de seguretat i de procediments i eines automatitzades que la seva funció és parar bona part d'aquests atacs.
Entenc que una part d'aquests atacs deuen ser com molt amateurs, no? Perquè si no...
Evidentment, perquè ho puguis fer-se una idea, doncs, una mica la gent, habitualment d'aquest percentatge estem parlant que entre un 5 i un 10% són atacs d'aquests que requereixen un punt d'atenció i de mirament, i la resta són atacs d'aquests pràcticament automatitzats o llançats des de xarxes amb petits programes informàtics que van a veure si hi ha sort. Però, tot i que aquesta és la realitat, no podem menystenir aquesta situació en tant en quant a data d'avui aquests atacs de baixa complexitat continuen tenint èxit. Nosaltres sempre fem la reflexió que el negoci, i poso entre cometes negoci perquè lògicament és una activitat il·lícita, del cibercrim, es basa en resultats i en objectius. I per tant, quan llancen aquestes infraestructures amb aquests atacs de baixa complexitat, continuen fent-ho a data d'avui perquè continuen haver-hi afectats, continua haver-hi gent que no té uns àmbits mínims i bàsics de seguretat que fa que siguin vulnerables o sensibles en aquest tipus de pràctiques. Encara que sembli mentida, ens trobem en molts àmbits que tenim empreses, sobretot al nostre país, que hi ha un teixit important de petites i mitjanes empreses que no tenen un antivirus contractat instal·lat. Aquesta tendència és evident que va remetent i és evident que va evolucionant, però encara hi ha una quota que s'aprofita en aquest tipus de situacions.
Pot ser que la gent encara no sigui conscient, malgrat tot, dels perills que corre?
Jo crec que sobretot en els darrers anys, i darrers anys, permetem que ho situï segurament en els darrers 4-5 anys, i gràcies també doncs, a aquest àmbit de conscienciació i dels propis mitjans de comunicació, doncs, que també estan donant un punt de foco en aquesta situació, la gent cada vegada té més consciència del que deia anteriorment del valor de la seguretat i del valor de la informació. Seguretat em refereixo en termes de ciberseguretat. I això és està canviant d'una manera bastant ràpida i bastant vertiginosa. Però és cert que encara no tothom té aquesta sensibilitat enfront a aquesta situació, o encara no tothom d'alguna manera ja està, diguéssim, prou basat per posar-hi aquests mitjans.
Una vegada vaig sentir dir una frase a un professor americà que em va impressionar molt. Va dir, n'hi ha una bona notícia i una de dolenta. La bona és que només n'hi ha 10 persones al món que poden entrar on vulguen, la dolenta és que n'hi ha 10 persones al món que volen entrar on vulguen. És així?
Sí. Nosaltres sempre plantegem que a l'àmbit de la ciberseguretat la nostra funció és garantir la protecció, prevenir qualsevol afectació, però si malauradament acabes esdevenint un objectiu clar d'algun grup altament especialitzat i organitzat que n'hi ha,
És molt difícil.
És molt difícil. És molt difícil.
És molt difícil, diguem, perquè són molt bons en termes informàtics.
Perquè són molt bons, perquè estan molt ben organitzats, perquè estan molt ben, tenen eines i mitjans i mecanismes de darrera generació, i això doncs, genera un grau important. S'estima, perquè aquí no hi ha dades científiques, però s'estima doncs, que l'any passat, l'any 2015, el món del cibercrim va moure uns 60 bilions de dòlars.
Caram.
Llavors, això és una xifra doncs, que lògicament, doncs, en bona part es reinverteix en la pròpia activitat i, per tant, doncs, fa que d'alguna manera tinguin professionals i mitjans doncs, que si lamentablement acabes esdevenint objectiu primari, et posin en una situació doncs, particular i francament sensible i complicada.
Uh-huh. Aquesta imatge que n'hi ha, i que per exemple en el cas d'Andorra és reforçant, no? De que aquests grups organitzats són de països, diguem així, poc fiables en termes de seguretat, típicament Rússia, Xina, no sé què, tal i qual, és certa o la criminalitat organitzada a Occident també és molt potent i crida menys l'atenció?
Jo crec que aquí es confonen dos aspectes diferents. Jo a vegades crec que aquí es confona l'aspecte d'aquests grups organitzats, diguéssim, de ciberdelinqüents que fan aquestes accions que poden tenir una procedència o una altra, a des d'on es perpetren els atacs. Habitualment els atacs es perpetren des de països on els àmbits o el règim legislatiu o l'àmbit normatiu és el més favorable, diguéssim, als seus interessos, és a dir, a no ser trobats, a passar desapercebuts. Països on d'alguna manera doncs, els àmbits i la col·laboració policial doncs, sigui més complexa, o bé per els seus drets o bé per la manca dels mateixos i indefinició d'un marc específic en matèria de ciberseguretat. D'altra banda, és cert que hi ha en països on per la seva expertesa en la matèria, i podem posar doncs, Rússia, Xina, Estats Units, tenen grans capacitats humanes i de talent, i que per tant, doncs, de vegades aquestes capacitats humanes i de talents doncs, esdevenen o poden generar o esdevindre doncs, en grups que puguin fer aquest tipus d'accions i activitats. Però no m'atreviria a dir, contestant la pregunta que planteges, no m'atreviria a dir doncs, que això de la ciberdelinqüència és d'un país o dos o tres, sinó que simplement és de col·lectius que a vegades són plurals i fins i tot a vegades estan interconnectats per totes les parts del món, i que d'alguna manera utilitzen la pròpia xarxa d'internet i la pròpia, diguéssim, xarxa més oculta, el que s'anomena Deep Web o Dark Web, que per coordinar-se, per organitzar-se, per vendre's, per relacionar, i per tant doncs, utilitzen els propis mitjans, però ho fan amb uns mecanismes propis.
Aquesta cosa de fer pagar en bitcoins és molt habitual?
Sí,
el bitcoin és una moneda virtual?
Sí, correcte. Bitcoin és una... Efectivament, és una moneda virtual. Jo m'atreviria a dir que el Bitcoin, de fet, alguns països ja han començat a treballar en aquest sentit, és una forma de pagament, diguéssim, ja s'apunta en alguns àmbits que l'estan reconeixent o homologant com una forma de pagament més. El Bitcoin té l'avantatge que, d'alguna manera, el ser una moneda basada en una tecnologia d'extrem a extrem o peer-to-peer, fa que d'alguna manera doncs, les transaccions tinguin un punt més d'apantallament o d'emmascarament, que sigui molt més difícil de determinar quines dues persones estan fent aquesta transacció, a no ser que pugui quedar compromesa doncs, aquesta operació, que llavors l'avantatge que té internet és que tot és tracejable. Però en una situació inicial, en una situació primerenca, dona un grau d'anonimitat a una transacció molt més gran que la que podria ser mitjançant un compte bancari o una transferència que acaba tenint un titular vinculat doncs, a l'operació. I per tant, per això s'utilitza habitualment aquest tipus de monedes que després es bescanvien a qualsevol altra moneda de curs corrent. Mm-hmm.
En general, el CCCAT té com a primera responsabilitat la seguretat del govern, de l'administració catalana. Suposa que podem estar tranquils en aquest nivell dins dels marges de tranquil·litat que abans comentàvem. No? És a dir, si un d'aquests grups s'ho posa ara com a objectiu primari, m'imagino que ni la Generalitat ni el Pentàgon estarien tranquils. No? Mm. Però, diguem-ho, dins d'aquest marge, de que sigui una cosa raonable, està suficientment ben preparada la Generalitat, òbviament per temes polítics és un moment especialment sensible en el qual n'hi ha molta gent que voldria accedir, etcètera, etcètera. És molt de mal de cap tot això?
Home, és evident que és una activitat doncs, que requereix uns esforços importants i que hi ha doncs, una certa, diguéssim, visió i preocupació constant des d'un punt de vista que estem en un moment tots plegats doncs, on aquesta activitat no fa més que créixer i no fa més que incrementar-se. En aquesta línia el govern de la Generalitat era conscient del repte al qual ens trobàvem i d'aquí l'encàrrec que l'any 2012 el govern va fer, fins al seu moment la Generalitat, la seguretat estava estructurada tant en els propis departaments com a l'organisme que presta els serveis TIC a la Generalitat, i el govern va decidir doncs, que havia d'haver-hi un responsable que agregués tota la funció de ciberseguretat de l'administració del govern, fent una aposta clara en aquest sentit en resposta al repte que en aquest moment ens hi trobàvem. I des de la data, doncs, el govern precisament doncs, ha anat treballant per dotar doncs, d'un centre capacitat per donar una resposta i per protegir doncs, els actius de la Generalitat i la informació, que d'altra banda també és la informació dels ciutadans. I per tant, doncs, es posen aquells àmbits i aquelles mesures per donar resposta en aquest sentit. És evident que el context que tenim tampoc el podem obviar. I per tant, és un context d'extremada dificultat en tots els àmbits, d'extremades d'esforços extrems en els recursos que hi ha en aquest sentit. I per tant, doncs, és evident que com a centre de seguretat doncs, també hem de gestionar doncs, aquesta realitat i aquest context.
Això, la imatge aquesta que tots ens ve al cap d'un búnquer ultratecnològic és més o menys real?
Bé, a veure, d'alguna manera els centres de seguretat, per defecte, doncs, són altament intensius en l'ús de tecnologia, tenen d'alguna manera, doncs, segurament aquella imatge que ens ve tots al cap, no? Aquelles pantalles, aquelles parets plenes de pantalles, doncs, és cert, i habitualment aquestes s'utilitzen per coordinar els equips. El que passa que això també és una vegada, diguéssim, una falsa visió.
Hi ha les pel·lícules que ajuden molt a imaginar.
La gent pensa que estan treballant tots en una pantalla i que ho fan tot allà, no? Aquestes pantalles, doncs el que intenten és una sala d'operació de seguretat, doncs el que intenta és veure què està passant en molts àmbits del perímetre que estàs intentant protegir i del món, per veure quina amenaça prospera. Llavors la manera de coordinar doncs, els equips, que solen ser equips més o menys grans, és tenir una visió constant al que passa al voltant de l'acció que tu estàs fent particularment a la teva taula, en el teu escritori. I per tant són elements molt útils per garantir doncs, aquest treball en equip i aquesta coordinació operativa de les accions que es duen a terme. I per tant sí que són centres doncs, que tenen un ús intensiu de la tecnologia, o per exemple doncs, els típics maletins forenses, no? Que també és una cosa que a vegades...
Què és un maletí forense?
Un maletí forense és un maletí normal i corrent, adaptat i preparat, i on dins hi ha tot un seguit d'eines i mecanismes per adquirir evidències digitals quan hi ha un atac o hi ha un incident, i per tant els tècnics especialitzats, quan hi ha una exceptació, van amb aquest equipament per precisament poder veure què ha pogut passar i com ha pogut quedar afectat sense comprometre cap possible prova que en el seu moment pogués ser emprada en un futur en un àmbit d'una investigació judicial o policial.
Mm. Aquí políticament ja hem vist algunes conseqüències. Per exemple, aquests dies als Estats Units hi ha hagut una enorme polèmica que fins i tot semblava amenaçar la campanya de Hillary Clinton pel fet que quan ella era secretària d'Estat part de la informació l'havia enviat pel correu personal en comptes d'enviar-la pel correu corporatiu. Que tot això s'ha d'aprendre, no? Perquè m'imagino que la senyora Clinton devia enviar-ho per... jo què sé què, no sé, no? Però tan diferents poden ser el correu personal del correu oficial i aquí, com per provocar aquest tipus de situacions políticament rellevants?
Aquí aquest és una reflexió molt interessant, sobretot perquè obre dos mons, dos mons que té àmbits de responsabilitat i d'esforços diferents. En primer lloc, hi ha un món que és el món de la persona que és usuària de la tecnologia i que utilitza la tecnologia en la seva activitat més quotidiana, ja sigui personal o professional, a entendre exactament quins hàbits associa en aquest ús d'aquesta tecnologia perquè d'alguna manera sigui conscient dels riscos que està comportant. I això implica ser conscient també de quins són els que nosaltres anomenem els marcs normatius que d'alguna manera estan subjectes quan tu uses una tecnologia. Quan uses un telèfon d'una empresa amb un correu corporatiu, has de ser conscient de quin tipus d'informació o quin tipus d'usos li pots donar per no comprometre aquest àmbit de seguretat.
Però això és com un factor cultural que la gent no tenim al cap.
És un factor cultural que encara no tenim al cap, que les empreses i les institucions i les organitzacions públiques o privades han de difondre i han de fer, diguéssim, una tasca de traslladar aquests hàbits i aquesta sensibilització i conscienciació, perquè per defecte no vindrà, s'ha de fer una acció al respecte. Però també hi ha un segon repte, i en aquest cas és un repte que ens ocupa els professionals de la matèria, que també hem d'entendre que no podem traslladar tota la responsabilitat a l'usuari final, perquè això, si no, seria un extrem descompensat. No podem traslladar que sempre, escolta, l'usuari ha de ser conscient, sinó que hem d'habilitar i hem d'activar aquelles estratègies en l'àmbit de la seguretat, emprant els mecanismes i les tecnologies que tinguem a disposició, perquè aquest punt d'equilibri, aquest balanç, sigui més intuïtiu i sigui més humà, si m'ho permets en el sentit de l'expressió.
Que no tinguem que ser hackers tots.
Efectivament, perquè si no és un punt que ens costarà molt arribar. I aquí jo crec que hi ha la irrupció d'alguns àmbits tecnològics que poden en un futur contribuir a que això sigui més senzill.
Per exemple,
un dels problemes que hi ha més greus a les organitzacions i també a les vides particulars de les persones és amb el concepte de la identitat digital, o altrament dit amb el piló d'usuaris i contrasenyes que acabem tenint tots plegats per accedir a no sé quants llocs que no sabem ni que tenim en compte, i que segurament aquí mecanismes d'accés únic o, per exemple, el dispositiu mòbil com a element d'accés en determinats entorns o àmbits d'accés per comportaments de les persones poden ajudar molt a tenir que treure aquesta càrrega feixuga que d'altra banda compromet moltes vegades molta informació.
Aquesta, una feina com la que vosaltres feu, es presta també a polèmiques, no? Perquè la gent, precisament aquest entorn que sembla una mica com de pel·lícula, no? Es presta a polèmiques. L'altre recentment n'heu tingut una amb el sindicat de Mossos d'Esquadra que sembla que és tot un malentès bastant important, no?
Sí, bé, nosaltres en aquest sentit el que sí que estem és, en aquest cas particular que esmentes, perplexes, sobretot perquè ens costa entendre com simplement sent l'entitat que va posar sobre avís, perquè així vam poder-ho saber, que havia pogut produir-se algun tipus d'incident i sense cap tipus d'altre element, amb una plena col·laboració amb els àmbits que se'ns ha requerit i amb una disposició a contribuir a que aquestes afectacions puguin ser resoltes el més aviat possible, com això es pot plantejar des d'un punt de vista mediàtic com una complicitat o una participació activa en aquest tipus d'actuacions, quan la nostra funció és precisament la contrària, i per tant doncs, ens va deixar francament perplexa una situació que plantegem nosaltres, que és una mica un món al revés. I habitualment doncs, aquest és un aspecte que sí que consideràvem, i per això doncs, com a centre de seguretat i des del govern es va plantejar doncs, posar doncs, o manifestar el nostre desacord ple i absolut i per suposat desmentir totes les acusacions que s'hi van plantejar, perquè doncs, d'alguna manera no generés un tel o no generés una visió equívoca del que l'entitat fa i el que el centre fa.
Això de dur CSI a l'entrada de la paraula suposa que provoca moltes pel·lícules, no?
Bueno, això la interpretació, bàsicament és el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, és l'acrònim que va sortir en el seu moment.
Però com està les sèries de televisió, sí, tot això, presenten un món que
és evident,
que provoca fantasies, no?
Sí, i a més és evident doncs, que darrerament també hem vist doncs, que aquest element de la ciberseguretat ha generat doncs, alguna pel·lícula, ha generat doncs, alguna història d'algun hacker conegut en forma doncs, de novel·la o de llibre, alguna sèrie, com bé esmentaves, televisiva doncs, d'èxit i d'impacte. La tecnologia té un punt de, si m'ho permeteu, de sexy, no? I que suposo que això doncs, també s'utilitza, però la nostra realitat és molt més terrenal, és molt més palpària, i sobretot el que intenta ser és contribuir a que tots plegats tinguem un àmbit més confortable i més segur de la pròpia informació que ens pertany.
Quina és la cosa que us treu més la son? Què penseu, uf, que no passi això?
El que sempre et treus més la son és que puguis arribar a tenir un problema de seguretat greu, ens referim doncs, que tinguis una afectació que arribi a notar-se en l'àmbit d'una administració, en l'àmbit operatiu, en l'àmbit d'una prestació d'un servei públic o essencial a un ciutadà. Aquest és el punt que sempre ens treu més la son. I aquest és el punt de neguit que hem de conviure i que hem d'aprendre a conviure, i també perquè doncs, d'alguna manera mai tens la certesa de que no et puguis trobar malauradament doncs, amb aquesta situació. I això també et fa sempre estar en un punt d'alerta i intentar i procurar ser millors i aprendre, i dels errors que es cometen doncs, aprendre lliçons i mirar que les properes vegades doncs, això es pugui corregir. I doncs, l'objectiu que sempre perseguim nosaltres és que no succeeixi res des d'un punt de vista d'afectació i que ens puguem dedicar doncs, a traslladar i a donar un missatge doncs, per sensibilitzar i conscienciar més cada vegada doncs, a les persones, començant com fem amb un programa específic que tenim, com el programa Internet Segura, doncs, pels més petits, que considerem que és un àmbit important, imprescindible, cultural, que entenguin el valor de la informació, que malauradament ens trobem que a vegades els adolescents li donen molt poc valor a la seva informació i a la seva privacitat, i que aquest és un àmbit que ens ocupa especialment, i des de fa més de 3 anys estem llançant un programa de guies, de jocs, participant en alguns esdeveniments com el Saló de la Infància o el Saló diguéssim, del Club Super 3, diguéssim, que munten cada any doncs, a l'Estadi Olímpic, per intentar doncs, traslladar aquests valors en l'àmbit dels menors i que després això es reverteixi en una societat amb un nivell i una consciència de seguretat major.
Mm. Perquè aquestes coses que es veuen en les pel·lícules, de que un atac informàtic pot desconnectar la llum d'una ciutat o pot alterar el funcionament d'un aeroport, tot això realment és possible o és pel·lícula?
Diguéssim que tothom intenta plantejar totes les mesures oportunes de seguretat, però realment la possibilitat ja existeix. Fa uns mesos, no recordo exactament ara quants, però aquest any 2016, un grup, diguéssim, dels denominats de White Hat, que són aquests que són experts informàtics però que simplement persegueixen millorar l'estat de la seguretat i no treuen un profit de les deficiències que puguin trobar, doncs van arribar a fer una petita alteració fàbrica putalitzadora, amb una seu putalitzadora del Regne Unit, que d'alguna manera subministra consum d'aigua doncs, a la ciutat de Londres. I ho van fer simplement testimonialment i de manera inocua, però això et vol dir doncs, que era possible fer-ho. Per tant, en un món on la tecnologia ens envolta pràcticament en tots els àmbits, doncs aquesta tecnologia s'ha de treballar perquè, en un concepte que nosaltres anomenem la seguretat per defecte i la seguretat en disseny, tots aquests elements incorporin aquest àmbit de sota perquè sigui el més, difícil o el menys probable possible que aquest tipus de riscos puguin succeir, que és una mica l'objectiu que tots perseguim. En món de seguretat, el risc zero no existeix, però el que hem de procurar és que, sobretot en allò que sigui estratègic i crític i important, doncs aquest risc sigui molt i molt petit.
I això és una tasca de país, ho dic perquè, per exemple, tinc entès que Estònia és un país especialment ben preparat en això, perquè té l'amenaça russa al costat, no?
No, per dos motius, perquè té l'amenaça russa i perquè és un estat d'una certa nova creació i que ha pogut partir doncs, d'un model molt orientat a una societat digital.
Val. Ho deia perquè m'explicaven no fa tant que Aichan han desenvolupat el sistema més avançat que n'hi ha ara d'autodefensa, etcètera, etcètera, i que es basa molt en els propis ciutadans, no? Que els propis ciutadans tinguin pràctiques correctes, etcètera, etcètera, i al final arriba un punt que poden, diguem-ho així, desconnectar-se d'internet amb un botó si realment estan patint un atac molt massiu. No? És a dir, és molt important, per tant, que el país prenga consciència de que aquesta seguretat no és una cosa que queda en mans d'uns, sinó que com més raonables siguin les pràctiques generals del país, més fàcil és evitar problemes?
Ho creiem plenament així. És tant que jo sempre, en alguna ocasió que tinc l'oportunitat de plantejar o de formular doncs, algun tipus de missatge, jo sempre dic que si ens basem en l'àmbit de la seguretat física, ningú cos de seguretat podria protegir uns ciutadans que no volguessin ser protegits. És a dir, si nosaltres a casa nostra deixéssim les portes obertes i no tinguéssim pany i ho deixéssim tot obert, segurament la nostra propietat privada, doncs, per molt que tinguéssim una estructura policial molt important, doncs podria tenir alguna que altra afectació. En l'àmbit de la ciberseguretat, l'usuari i l'individu ha de ser no un element passiu de la seva protecció, sinó ha de ser un element actiu i un rol actiu de la seva seguretat. I en aquest sentit, doncs, la capacitat d'activar o desactivar, com bé deies, doncs, la connexió en determinats àmbits. O poder utilitzar o no utilitzar pagaments simplement perquè tu has decidit que en aquell moment no tindria sentit fer-ho. Jo crec que aquests elements són eines que s'han de proveir perquè cada vegada més l'usuari tingui un rol actiu i sigui una primera línia de protecció dels seus propis interessos.
I això, i sempre acabem l'internaut amb la mateixa pregunta, a 5 anys vista, com imagines que canviarà? Què creus que passarà? Que la gent prendrà més consciència? Que n'hi haurà eines més senzilles de fer servir? Que cada vegada la cosa serà més complicada perquè els dolents, entre cometes, són més bons? Com penses que evolucionarà tot això?
Jo crec que evolucionarà moltíssim i evolucionarà d'una manera que fa difícil de predir per un motiu. Els estudis plantegen doncs, que l'any 2020 hi hagi 20 bilions de dispositius connectats al món, diguéssim, amb el que s'anomena l'internet de les coses. Això vol dir que estarem no només digitalitzats com a individus i com a societat, sinó sensoritzats per tot allà on passem. Per tant, el repte que tenim, i dependrà molt d'aquest repte si ho aconseguim o no, el que pugui passar en els propers anys, és si aconseguim que els fabricants, els desenvolupadors, els usuaris, les empreses, les institucions, garantim d'origen unes mínimes capes de seguretat que ens facin tenir un àmbit de relació confortable amb la tecnologia. Si això ho aconseguim, tot i que la tecnologia irrompirà d'una manera molt important, i encara que el volum d'atacs pugui prosperar molt en quantitat, el que a nosaltres ens interessa no és el volum d'atacs, sinó és l'afectació d'aquests atacs. Per tant, si creix molt el nombre d'atacs, però l'afectació és petita, diguéssim, el nostre grau de confort serà major.
Molt bé. Xavier Gatius, director general del Centre de Seguretat de la Informació, CSICAT, www.csicat.cat, els que vulguin saber més sobre com funciona aquesta institució de la Generalitat. Gràcies per la feina que feu i gràcies sobretot.
Si m'ho permets aprofitar molt breument, hi ha una adreça que és www.internetsegura.cat, que és on hi ha tot un seguit de consells i recomanacions en l'àmbit de la conscienciació, que també crec que fora important si ha hagut interès en visitar.
www.internetsegura.cat. Aquesta adreça és més fàcil, recordar. Xavier, gràcies per haver compartit aquesta estona així a l'internauta.
L'internauta, amb Vicent Partal.
La companyia de Mark Zuckerberg se suma a la cursa de la seguretat a la xarxa amb la presentació de les seves converses secretes. D'ara endavant, el servei de missatgeria instantània de Facebook comptarà amb l'encriptació punt per punt, és a dir, que ningú des de la xarxa, ni tan sols Facebook, podrà accedir al contingut dels missatges. D'aquesta manera, copiar la iniciativa que ja havien pres iMessages, el servei d'Apple i WhatsApp, que fa pocs mesos va adoptar aquest sistema per acostar-se a les cotes de seguretat de Telegram, el seu principal competidor. D'altra banda, Facebook també incorporarà la possibilitat de que els missatges s'autodestrueixin. En el moment d'enviar-lo, els usuaris podran fixar la data que vulguin que el missatge desaparegui. Un programa pilot de la Policia Federal iniciat el 2013 ha recopilat fins al dia d'avui 430.000 escàners d'iris de persones empresonades. El que va començar per posar a prova la tecnologia de què disposaven s'ha convertit en un programa molt més ambiciós amb una mitjana de 189 escàners al dia. Durant aquest període, només a la petita oficina de San Bernardino ja han aconseguit 200.000 escàners. El resultat és una gran base de dades biomètrica a escala nacional que ja ha reobert el debat sobre els límits de la privacitat davant l'administració. L'aparició d'un nou actor podria revolucionar l'ecosistema de la telefonia mòbil. La companyia nord-americana Freedom Pop, que fins ara només operava als Estats Units i a la Gran Bretanya, anuncia els seus serveis com a gratuïts per sempre. El més destacat és que Freedom Pop també ofereix l'ús il·limitat de WhatsApp. La gratuïtat del servei, però, té límits. Ofereixen 100 minuts de trucades, 200 megas de navegació i 300 SMS de franc. Però si se superen aquestes xifres de consum, cal accedir a un pla de pagament.
En Joan Jofre t'ho resol.
Què tal, Joan? Com anem?
Molt bona tarda.
Com va la setmana?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Molt bé. Mira, fantàstic, no? Escolta.
Avui tornarem a un tema amb el qual sóc molt pesat, que són les còpies de seguretat. Perquè la gent s'anirà de vacances, eh que sí?
Sí, i tornarà molt de material.
A part de que tornarà molt de material, estaria molt bé anar-te'n de vacances amb la consciència tranquil·la de que has deixat totes les coses de casa i de la feina ben copiadetes per si de cas.
I això com ens ho vols explicar?
Doncs parlarem d'una cosa que es diu NAS.
Que, no és el que tenim a la cara, eh?
Que no és això que ens aguanta les ulleres.
No és això.
Sinó que és l'acrònim, i avui en parlarem de molts d'acrònims, de Network Attached Storage, o, dit d'una altra manera, emmagatzemament en xarxa.
Emmagatzemament en xarxa, deixem-ho així. El NAS.
Això és el NAS és, en el fons, per simplificar-ho molt, és un disc dur que el tens a la xarxa i que tots els usuaris d'aquella xarxa que tinguin drets poden accedir i posar o llegir coses d'aquell disc dur.
És a dir, els usuaris
Ja hem acabat, ens hem podem anar.
És a dir, els usuaris podrien ser, per exemple, una família, no? Posem pel cas
sí,
que és una família.
Sí, podria ser una família i podrien tenir en el NAS un sistema de còpies per copiar els seus ordinadors, el contingut dels seus ordinadors. Podrien tenir un sistema de guardar música per tota la família, perquè tots poguessin escoltar la música que entre tots heu anat comprant o digitalitzant dels CDs que teníeu.
Pel·lícules, etc.
Pel·lícules, és a dir, documents de la família, i aquests són les factures de l'electricitat, les factures de l'aigua, etc.
Les escriptures de la casa.
Les escriptures de la casa, és a dir, tota una sèrie de coses que tots ho poden consultar i que no estan en un únic ordinador.
És un sistema compartit.
És un sistema, exacte, és un sistema compartit. I el NAS, per complicar o per facilitar, és a dir, per complicar les coses, però per facilitar-nos la vida a nosaltres, porta tota una sèrie de software i porta tota una sèrie de hardware també moltes vegades per simplificar-nos la vida. Per exemple, un dels sistemes de hardware que porta és que normalment els discos, perquè en porta més d'un, tu els pots treure en calent. Això vol dir que tu pots agafar sense parar el NAS, el servidor de discos.
El sistema aquest?
El sistema aquest, tu treus el disc i en poses un altre.
D'acord.
I moltes vegades sense que això impliqui que has perdut cap informació.
I com ho fa això?
Això ho fan amb una cosa que avui era també el que volia explicar, una cosa que es diu RAID. A veure, per diferenciar el NAS, per entendre'ns, hi ha una cosa que és el NAS i una cosa que és el DAS. I el DAS, per entendre'ns, això és molt fàcil. El disc USB aquest que enganxem és un DAS.
Això seria el DAS?
Sí, perquè és directe. La D vol dir directe.
D'acord.
És un disc que s'enxufa directament al teu ordinador. I el NAS amb N és a la xarxa, la N de network.
D'acord.
O sigui, per simplificar-ho, imagina't que aquest disc que tenim aquí enganxat, el desenganxem del nostre ordinador, el posem a la xarxa i tothom té accés en aquell dispositiu. Però llavors hi ha una cosa que se'n diu RAID. És a dir, amb un NAS normalment tenim més d'un disc dur.
D'acord, per tenir més espai.
Sí, bàsicament perquè cada vegada necessitem més espai, perquè hi ha una regla informàtica que és que l'usuari tendeix sempre a omplir tot l'espai que té disponible en un
disc. Sí, no?
Sempre.
Si tinc, ompliré deuteres.
Això és una regla inalterable. Tant com tinguis, tant com ompliràs.
I també s'ha de dir que l'avenç de la tecnologia cada cop ens fa tenir vídeos i fotografies amb més pes i cada cop això ho anem omplint
més. Sí, i cada vegada ho omplim més. Clar, posem un vídeo en aquests moments que ens pot ocupar 4, 5, 6, 10 gigabytes.
Les pel·lícules que es graven en HD també ocupen molt l'espai.
Doncs el NAS i tots els seus discos ens serveixen per poder posar tota aquesta informació.
Perfecte.
Llavors, què és un RAID? Un RAID té, seguim amb els acrònims, i en anglès és un redundant array, i aquí hi ha dues teories, of independent disk. I hi ha una altra teoria que deia of inexpensive disk.
Inexpensive disk.
I el de l'inexpensive durant molt de temps va ser així perquè els discs durs que posaven...
Què vol dir, que és econòmic?
Eren molt econòmics. I això es feia servir contra, és a dir, per estalviar diners amb discos molt, molt grans i molt cars. Llavors el que feien era posar molts discos petitons i barats, però amb un sistema que si algun fallava, la cosa seguia funcionant. És a dir, la probabilitat de que un disc dur, parlem ara fa 20 anys, s'espatllés era molt més alta que un disc d'aquests dels grans ordinadors. Com que la probabilitat era més alta, el que feien, però eren molt més barats, n'hi posaven més.
I així t'asseguraves que si un fallava...
Tot allò seguia funcionant. Llavors,
perfecte.
Què feien el RAID aquest? Explicarem que hi ha diferents tipus de RAID. Hi ha un RAID que és, i ven per números. El RAID 0 és el que l'únic que fa és que t'ajunta tota la capacitat de tots els discos. Imagina que tu has comprat 3 discs de 2 teres, els poses en RAID 0 i l'únic que tens és que tu en veus 6.
D'acord.
És a dir, el sistema operatiu teu, que tu, quan tu et connectes, tu dius, ai, mira, tinc un disc de 6 teres. No és veritat.
No et diu que en tens 3 de 2.
No et diu que en tens 3 de 2. És a dir, si tu tinguessis un arxiu de 3 teres, que ja és arxiu, podries posar-lo, perquè a tots els efectes... Tu, el teu sistema està veient que ja en tens 6.
Perfecte.
O sigui, l'únic que fa el RAID 0 és dir, t'assumo tot el que tens, i aquí pau i després...
Tu unifica.
Tu unifica. Perfecte. I si tu n'hi vas posant, afegeixes, tu en tens 6 i afegeixes un altre disc, a partir d'aquell moment en tindràs 8.
Val.
O sigui, s'expandirà aquell volum...
Però ell en continua veient un. Tu, quan ho
tu en continues veient un. I mentre tu vagis posant disc, allò va pujant de categoria.
Tenim el RAID 1 després.
El RAID 1, que s'ha utilitzat molt, molt. El RAID 1 és un sistema que li diuen mirror. És un mirall.
Fa efecte mirall, no?
Sí, tu tens dos discs, per això sempre va en parells, tu tens dos discs que tots dos tenen la mateixa informació.
D'acord.
Amb la qual cosa, què passa? Que si tu tens dos discs de 2 terabytes, no en tens 4.
En tens 2.
En tens 2 només. Tens la meitat de tots els discos que has comprat. Però, si se n'espatlla un, allò segueix funcionant perquè tots tenen la mateixa informació.
Perfecte. Però
tens una seguretat, home, absoluta no, perquè es poden espatllar tots dos. I a vegades han passat.
I això també et dona més rapidesa?
Et dona més rapidesa perquè són dos a contestar-te. La gravació és la mateixa perquè com que han de gravar tots dos, però com que són dos a contestar-te, un et pot contestar una cosa i l'altre et pot contestar una altra cosa. Però el RAID 1 s'ha utilitzat molt com a sistema molt segur. És car, perquè, clar, tens la meitat del que has pagat, però és molt segur.
Això segurament ho utilitzen més empreses que no pas famílies? O també
sí, ho utilitzen més empreses que no pas famílies, perquè és més car.
Clar.
Clar, si tu vols més informació, t'has d'anar posant discos. Per això dèiem abans allò que diuen de que els RAIDs, normalment, o els NAS, tu pots treure el disc en calent. En calent vol dir sense pagar. Imagina que tu s'ha despatllat un disc, l'agafes, el treus, l'altre segueix funcionant, poses un segon disc igual que el que se t'havia espatllat, i el sistema se n'encarrega, sense que tu facis res, de copiar el que havia el bo en el nou.
Déu-n'hi-do. Com si no hagués passat res.
No passa res. És a dir, clar, ja durant un temps, mentre s'actualitza, que va una mica més lent. Però a part d'això, tu no, ni te n'enteres.
I de RAID tenim el cinquè.
Vale, n'hi ha més, però jo he posat els tres més importants. El RAID 5 és un que separa tota la informació entre tots els discs. Imagina que tu tens, per seguir el mateix número, tu tens 5 discs, doncs quan graves alguna cosa, ell automàticament posa una mica un, una mica un altre, una mica un altre, una mica un altre i una mica un altre.
D'acord.
I a més li grava una informació redundant perquè si d'aquests 5 empara un,
els altres,
els altres refan la informació i saben el que hi havia en aquell disc que s'havia espatllat.
Déu-n'hi-do.
Hi ha un RAID 6, que aquí no el comento, no l'ha escrit aquest, que permet fins i tot que parin dos discs, que s'espatllin dos discs.
Però això ja és tecnologia de la
això, manera. Això no és tan complicat, eh?
No?
No és tan complicat. Per si algú té curiositat, us deixo un link en una pàgina que explica els miracles aquests com funcionen.
Ah, el detall.
El detall, la teoria matemàtica de com aconsegueixen, amb la redundant aquestes dades, com aconsegueixen que després es recuperi tota la informació si s'espatlla un disc.
Déu-n'hi-do.
Si s'espatlla un que està en mirror o en mirall és molt fàcil, com que està tot igual.
Aquell, tot
còpia. Sí, sí, però el que, quan ho tens separat, allò que abans havíem explicat, els 5 discs aquells de 2 teres, en lloc de tenir-ne 10, tu en tens 8. Hi ha un de 2 teres, però que ho tenen separat entre tots, on tens la informació redundant. És a dir, potser un arxiu està un trosset amb el disc 1, un trosset amb el disc 2, un trosset amb el disc 3, 4, 5. I és així i ha de ser així, perquè si estigués tot en un disc i aquell disc fos el que patés,
els altres no podrien recuperar la informació.
Els altres no podrien recuperar la informació. Tot això es fa normalment, tot això es fa en hardware. És a dir, el RAID porta un controlador que se n'encarrega de...
Tot això per assegurar que no se'ns pugui perdre res.
Sí, però penseu, i això és un error que a vegades s'ha caigut, que un RAID no és un sistema de seguretat, de còpia de seguretat.
I no ho és?
No ho és. Perquè si tu esborres un arxiu, el RAID anirà i l'esborrarà. I et quedaràs sense.
Va.
Si t'entra un virus d'aquells que t'encripta els arxius, t'encriptarà els arxius que hi ha al RAID.
Val, és a dir, és un sistema d'emmagatzematge, que la gent no es pensi que és
un sistema segur.
Val,
però no és un sistema de còpia de seguretat. També heu de tenir una còpia de seguretat. O bé, el que fer servir el RAID, o un tros del RAID, o del NAS, com a còpia de seguretat del teu ordinador. El que no pots fer servir és que el mateix NAS sigui còpia de seguretat d'ell mateix.
Clar, clar.
Perquè dius, vaja, si això s'espatlla, on estan les còpies?
Perfecte.
O sigui, recordeu,
crec que ho estic
entenent, no és un sistema de seguretat. Si voleu fer més càlculs, us deixo també un link a una pàgina de Synology,
sí,
que el que fa és calcular-te i et diu, si tu poses aquest disc, aquest disc, aquest disc, aquest disc, i vols un RAID 5, al final acabaràs tenint aquesta capacitat disponible per tu.
Val.
Això t'ho calcula ell i tu te n'has d'oblidar de...
Però prèviament has de saber quants discs podràs tenir.
És un sistema molt visual. Tu vas dient, jo vull arribar a 10 teres i el farem discos de 2. Vas baixant discos i al final et diu, doncs mira, necessites tants.
D'acord, perfecte. És un sistema per fer-te un pressupost, no, també?
Per fer-te un pressupost.
Quins pot costar això, més o menys?
Mira, depèn de la capacitat, clar, perquè depèn dels discs. Però un NAS, o sigui, l'aparell sense disc a dins,
sí,
comencen 150-200 euros.
I llavors hi anem ficant els discs.
Depèn de la capacitat que vulguem posar. Clar, podem posar un disc de mig tera, d'un tera, de dos, de tres, de quatre. En podem posar un, en podem posar cinc.
Sí, sí.
Depèn de la capacitat. Llavors feu servir aquesta calculadora, entre cometes, i sabreu més o menys un disc dur en aquests moments està... Jo et diria que és igual la capacitat. Un disc dur està a 60-70 euros.
És a dir, que a partir d'uns 200 i poc ja podríem tenir...
Ja podem començar a tenir les coses funcionant.
Molt bé, doncs aquelles famílies que ho vulguin guardar tot aquest estiu, ja ho sabem.
Clar, clar. A més, moltes vegades hem parlat aquí d'una de les xarxes privades virtuals.
Sí.
Les famoses VPNs.
Les famoses VPN, que en vam parlar fa unes setmanes.
Que en vam parlar fa pocs dies. Sí. Doncs el NAS et pot servir també com a VPN, perquè tu des de fora de casa teva entris a la xarxa de casa teva i consultis tots els arxius que vulguis consultar.
És com un núvol, també.
Sí, però teu, a casa teva. Això és molt important, perquè tu tens la informació a casa teva, no a can Google o a can Dropbox.
Perfecte.
O sigui, la tens a casa teva. Després hi ha teories que diuen que els discos que poses en un NAS han de ser especials. Intenten vendre-t'ho.
I no són certes aquestes teories?
Intenten vendre-t'ho perquè diuen, clar, un disc d'aquests ha d'estar 24 hores funcionant, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any.
Té sentit.
Sí, però resulta que els discs durs, quan menys els pares, menys s'espatllen.
Ah, sí?
El principal factor de que s'espatlli un disc dur és que el paris i el tornis a engegar. Veus, un disc dur el deixes funcionant in eternum i la probabilitat de que s'espatlli és molt petita.
Veus, això són coses que sabeu els informàtics i que no sabem la resta dels mortals.
Bueno, us deixo, ara ja per acabar, us deixo un parell de fabricants, els dos fabricants més importants de NAS. Mm. Uns es diuen Synology, us deixo uns links perquè, clar, el que han fet aquesta gent, i l'altre són els de QNAP, el que han fet per intentar ser ells els líders i per prendre-li mercat en la competència, mm, és anar afegint coses i coses i coses amb un NAS. Abans un NAS feia això, tenies uns discs...
El que ens has explicat.
Deixaves la informació allà. Ara hem posat això de la VPN. Poden fer com un Dropbox particular teu. I et donen el software perquè tu te'l posis al teu ordinador,
sí,
i els teus arxius es gravin en el NAS automàticament, com si fos un Dropbox. Exacte. Que després pots accedir des de fora amb la VPN. Pots fer un Google Drive. És a dir, pot accedir en el Dropbox teu, que tu tinguis un Dropbox, per fer una còpia, per exemple. Uh-huh. És a dir, té un grapat d'opcions. Pot connectar-se al televisor, perquè veure aquelles pel·lícules que hem dit que guardàvem,
sí,
directament ja el connectes al televisor.
Amb un HDMI, segurament.
Amb un HDMI i veus les pel·lícules sense cap dificultat.
Fantàstic.
O sigui, us deixo els dos links dels dos fabricants i veureu que hi han... Clar, depèn de quantes bahies hi hagin per posar discs durs, també serà més car o més barat. No només us costarà el disc dur, sinó que la bahia també us costa una mica més. I després, ja per acabar, perquè se'ns està menjant el temps, un NAS també us el podeu fabricar vosaltres.
Sí?
I us deixo un
parell... I no és complicat?
Bueno, estem a l'estiu, no?
Tenim temps lliure. Tenim molt temps.
Tenim temps lliure. Podeu agafar, i això moltes vegades ho hem explicat, podeu agafar una Raspberry Pi i muntar un NAS amb una Raspberry Pi. Us deixo un link per...
Aquells que siguin atrevits.
Pels doncs que siguin una mica, no cal que siguin molts. I després, si teniu un ordinador vell, mm, el podeu fer servir, el podeu convertir en un NAS, amb un parell de softwares que us deixo aquí. Un es diu FreeNAS, que com el seu nom indica...
No enganya.
No enganya. I l'altre és NAS for Free. És a dir,
tampoc enganya
massa el nom. És a dir, el que fan és que tot aquest software que els altres han posat us el donen empaquetat i gratuïtament, perquè tot és software lliure, perquè vosaltres pugueu muntar-vos el vostre NAS, a les vostres necessitats.
Perfecte. I si la gent vol pagar, ja saben que a partir de 200...
Els altres també et donen coses. És a dir, això de que tu puguis posar i treure els discs en calent amb un ordinador normal de sobretaula de casa, no passa. Els ordinadors de casa fan normalment més soroll. Mm-hmm. Els NAS estan preparats per ser molt silenciosos. Però vaja, si teniu un ordinador vell, proveu.
Aprofiteu. Que tenim temps i és l'estiu.
Que tenim temps i és l'estiu, exacte. El que estic intentant aquest juliol és que la gent no s'avorreixi.
Incentivar la gent.
No, que la gent després tornen al mes de setembre i diuen oi, quin agost més avorrit, no et preocupis. Jo us dono temes perquè us entretingueu.
Perfecte, Joan. Doncs moltes gràcies. La setmana que ve més.
I la setmana que ve més coses per divertir-nos a l'agost.
Més i millor.
Vinga.
Adéu.
Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Al país de l'olivera. Al país de l'olivera. País que dorm a l'era, hi ha polsim de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres. Al país de les teulades, hi ha besos d'aigua llimó, arrapades a les cames, barotets a dins el cor. Al país que dorm a l'era. Al país que dorm a l'era. al país de la infantesa. Hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles, al país que jo ara enyore. I guarde un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd. Cases blanques, nyapis banyats en sal, margallons entre baladres, peus descalços dins el mar. Al país de les marines hi ha un sol roig a les vesprades, catxirulos a les platges i us despentin entonades. Al país de cases blanques. Al país de les rialles hi ha raïm a les porxades, ametles i olives negres i un arròs fet amb costelles. Al país de les costeres hi ha llaüts i guitarrons i la veu de les rondalles pessigant les emocions. Al país de les rialles. Al país de les rialles. Al país de la infantesa hi ha il·lusions a les palpentes, somnis dibuixats a l'aire, promeses a les orelles. Al país que jo m'estime i guarde un tresor secret, un lligam que mai no es trenca, un amor que mai no es perd.